Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. L'espiritualitat, la natura i la cultura del Nepal amb el Club Més Amics. El Nepal i el Bhutan t'esperen. Vine amb nosaltres a conèixer els regnes de l'Himàlaia. Del 16 al 25 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Si animes fins a quedar-te sense veu, si penses en gran des que ets ben petit, si creus que la família no és només un cognom, si el blanquiblau és el color de la teva bandera, però sobretot el del teu cor, abona't. Perquè el que es viu a l'RCD Stadium no es viu enlloc. Espanyol de Barcelona, temporada 2019-2020. Més informació a rcdespanyol.com.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda de nou, amics i amigues. 7 autors proposen recórrer itineraris interiors en un nou llibre que porta aquest mateix títol i que acaba d'editar Fragmenta. Són concretament Pablo Dors, Ruth Galve, Ricardo Pinilla, Cristina Álvarez Puerto, Luis González, Ramon Marías i Lluís Illa. Tots ofereixen algunes intuïcions sobre la recerca interior en aquest volum. L'edició, que inclou 6 il·lustracions de Cristina Álvarez Puerto, ha estat coordinada per Lluís Illa i es publica simultàniament en català i en castellà, de la mà de Fragmenta, una nova eina de diversitat religiosa i espiritual per descobrir aquella interioritat que és bàsica per entendre el mateix fet religiós en la seva essència. Avui, últim programa de la temporada, parlarem del centenari de la consagració d'Espanya al Sagrat Cor de Jesús. En la primera part ens visita un dels impulsors dels actes que es fan aquest cap de setmana vinent, Josep Maria Alsina Roca, membre d'Escola Cordis Jesu. I en la segona part parlarem, dins el testimoni, que serà doble avui, de ioga, amb una de les impulsores d'un centre de ioga aquí a Barcelona, Esther Caballero, i també de cultura sefardí. Ens acompanyarà Aroa Ortega, amb un jueu sefardí amb el qual connectarem uns minuts. Això, i una miqueta més, us acompanyarà fins a les 8. Tanquem temporada de Temps de Diàleg. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de Diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de Diàleg, les religions al servei de la pau.
L'Església celebra aquest divendres, la catòlica, la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, com sempre, el divendres, 8 dies després del Corpus, quan era dijous, i ara el divendres posterior, el diumenge del cos i la sang de Crist. Aquest any la devoció al Sagrat Cor de Jesús, a l'Església Catòlica, però també des de la diversitat que tenim a casa nostra, celebra el centenari d'un esdeveniment molt important, la consagració d'Espanya al Cor de Jesús. Coincidint amb aquest centenari, els actes central es faran aquest proper cap de setmana, des de divendres 28 fins a diumenge 30 de juny, al santuari que es diu del Cerro de los Ángeles, a la diòcesi de Getafe, a la província eclesiàstica de Madrid. Segons informen, des d'aquesta diòcesi hi haurà diferents grans esdeveniments. Per exemple, divendres a les 8 del vespre, unes ordenacions sacerdotals a la Basílica del Sagrat Cor de Jesús. I l'endemà, aquest dissabte, que coincideix amb la solemnitat de Sant Pere i Sant Pau, els actes començaran a 8:45 del vespre amb una missa i després una exposició del Santíssim. Hi haurà diferents torns de vetlla i es podrà participar tant de forma individual com en grup. La commemoració s'acabarà aquest diumenge a les 5 de la tarda, coincidint exactament amb aquest centenari, aquest singular aniversari de la consagració d'Espanya al Sagrat Cor. Ens acompanya per parlar-ne Josep Maria Alsina Roca, que és membre d'Escola Cordis Jesu, professor emèrit de la Universitat de Batoliva, entre moltes altres coses. Doctor Josep Maria Alsina, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies per la invitació.
A vostè per la invitació. Primer de tot, podem recordar, per anar als orígens, què és la devoció al Sagrat Cor de Jesús? I a més, això ve de segles enrere.
Sí, sí, sí. La devoció al Sagrat Cor de Jesús és una devoció que està present en tota la història de l'Església, però té unes característiques singulars a partir del segle XVII, arrel d'unes aparicions del Sagrat Cor a una monja de la Visitació, Santa Margarita Maria Lacoque. En aquestes aparicions se li mostra, en un moment en què Santa Margarita està adorant l'Eucaristia, Jesús, mostrant el seu cor, senyalant-li l'amor que té als homes, i com desitja ser estimat. Vull dir, aquests dos aspectes, diguéssim, no simplement que estima, sinó que desitja ser estimat, i també una certa queixa de que no és suficientment estimat. I això s'assenyala justament no perquè, d'alguna manera, tindríem que dir que Déu necessita l'estima dels homes, sinó que l'estima dels homes és el bé dels homes.
Podríem dir que és una devoció relativament contemporània dels últims segles, però que no és que sigui una invenció o una revolució dins el cristianisme, sinó que és de l'origen, no?, de la misericòrdia de Déu.
Sí. De fet, els Sants Pares en parla molt ja a la primitiva Iglesia, sobretot contemplant el moment de la crucifixió després de la mort de Jesús, quan Jesús és atravessat per la llança al seu cor i el mostra. I s'ha fet tota una reflexió al caràcter simbòlic que té justament aquest gest, de que una vegada, això ho assenyala Sant Joan al seu Evangeli, una vegada traspassat per la llança al seu cor va sortir sang i aigua, que són els símbols dels sacraments, els sacraments de l'Eucaristia i el bautisme, els quals viu l'Església.
Avui amb Josep Maria Alsina parlem de la devoció al Cor de Jesús i del centenari de la consagració d'Espanya al Sagrat Cor de Jesús. Potser podem començar aclarint que no són els territoris, sinó les persones, les famílies, no?, les que es consagren, perquè també tenim els vots de vila, o quan Catalunya s'encomana a la Mare de Montserrat, o altres experiències.
Sí. En primer lloc, potser hauríem que precisar el que és una consagració. Sí. Consagrar algo és dedicar allò que es consagra a Déu. Això vol dir la consagració, es consagra una església, es consagra el calze, per exemple, per utilitzar-lo per la missa, es consagra una persona quan fa els vots. Tot això significa una dedicació. Tots els cristians estem consagrats pel bautisme. Això és la principal consagració que fem al principi de la nostra vida. Però després, aquesta consagració que han fet, perquè allà ens han portat els nostres pares, després la reafirmem de diferents maneres. Una de les formes de reafirmar-la justament és això, consagrar-se al Sagrat Cor, és afirmar que realment que volem que Déu sigui el centre de la nostra vida.
I el Cor de Jesús com a centre del seu amor i de la seva misericòrdia. Una idea que també
és molt important, perquè aquesta consagració vol subratllar que ens consagrem i ens confiem a l'amor de Déu.
I per què es va fer la consagració d'Espanya l'any 1919? En quin context?
Té tota una història. Una història que justament té relació amb Barcelona, casualment. Perquè aquesta història neix en 1911, que hi va haver el Congrés Eucarístic Internacional a Madrid. I en aquest congrés es va parlar justament del Tibidabo. El Tibidabo com el temple nacional que seria el Montmartre espanyol. Uh-huh. I arrel d'això va sorgir també la idea que, bueno, Montmartre està bé a Barcelona, però hi tindria que haver un Montmartre a Madrid.
Sí, aquí hi ha una mica la petita disputa, no?
I llavors es va pensar que també l'Almudena podia ser un temple, i així es va considerar inicialment dedicat al Sacord. Però més endavant va sorgir la idea de que en el centre, justament d'Espanya, el centre geogràfic just, que és el Cerro de los Ángeles, allà es podia construir un gran monument dedicat al Sacord. Així, llavors, no era ni Madrid, però, òbviament, ni Barcelona, sinó
el centre geogràfic, no? Un turó que hi ha allà...
I llavors, bueno, van intervenir diferents persones, però definitivament va tenir molta importància el padre Crowley, un gran apòstol del Cor de Jesús, que va promoure realment aquesta consagració, la consagració d'Espanya, que després la va assumir el rei Alfonso XIII, sent ell realment el que va llegir aquella consagració.
Precisament aquest diumenge al matí a l'Eucaristia es renovarà la pregària que va fer ara fa 100 anys el rei Alfons XIII als peus del monument. Hi ha, ens deia ara Josep Maria Alsina, unes 500 persones d'Escola Cor di Gesù, però també molts altres devots, molts d'ells de Catalunya, que aniran als actes d'aquest cap de setmana, divendres i fins diumenge.
Sí, el divendres té que assenyalar que hi ha com a la nit, hi ha aquest acte d'adoració eucarística que ha organitzat l'adoració nocturna, però han deixat dues hores, de 12 a 2, propi pels joves. I serà una vigília eucarística dirigida per joves, i va testimonis, i amb la dinàmica pròpia de la joventut. El dia següent, a les 10 del matí, hi ha la missa, en la qual se renovarà la consagració d'Espanya al Cor de Jesús. Aquests són els dos actes principals. En principi, són uns dels organitzadors, i la gent que ja s'ha apuntat, perquè això prèviament es tenien que apuntar. Hi ha més de 10.000 persones ja que s'han apuntat, que són les que hi caben a l'esplanada del temple, i després, més endavant, la gent estarà a les laderes de la muntanya, allà amb pantalles. Sí.
I quin sentiment és el que predomina entre els pelegrins, per exemple, els de Catalunya?
Sí. El desig de que realment són temps, i això ho han dit els bisbes justament aquest any, quan van fer un acte en el Cerro de los Ángeles, la conferència episcopal, recordant aquest centenari, que malgrat les circumstàncies polítiques poden ser molt diferents, i justament perquè són diferents, és bo recordar que la nostra història comú de Catalunya i de tota Espanya està íntimament lligada a la nostra fe, i que, per tant, recordar aquestes arrels i tenir-les presents a la vida de les persones és molt essencial per a la nostra convivència.
El que hi ha socialment ara és una mica més de prevenció contra allò que era, diguem-ho així, el nacionalcatolicisme, i també més diversitat religiosa. Que Espanya, de vegades es diu que és laica, no és laica, Espanya, és aconfessional, i té més diversitat. Com s'explica això?
Es diria que distingir entre una cosa és la qüestió merament jurídica o política i una altra és la qüestió social. Tenim que lamentar-se de que la fe ha perdut presència a la vida, i a la vida personal i a la vida social, i les dues coses van juntes. No és una qüestió simplement de cosa externa, sinó a la vida personal. No obstant, jo voldria assenyalar que aquí a Barcelona, justament aquests mateixos dies, hi ha hagut una campanya a moltes parròquies que ha tingut una gran audiència de consagració de les famílies. I per què? Perquè, al fi i al cap, allò que permaneix a les famílies és allò que permaneix en una societat. I les famílies, en aquest moment, justament perquè la família és una institució una mica assetjada, perquè tanta legislació que no reconeix exactament el que és la família, necessita tenir, diguéssim, un recolzament i una confiança en què, malgrat tot, pot continuar sent realment una església domèstica.
Doncs les famílies importants. Recordem que el temple expiatori del Tibidabo s'acostuma a fer un diumenge després de la festa del Sagrat Cor de Jesús, la consagració de les famílies, només es fa el Tibidabo, com sabem, temple expiatori, juntament amb altres d'Espanya.
I també, ja que parlem de la família, perquè té alguna relació amb tot això, organitzada per les diferents capelles eucarístiques d'adoració perpètua i també l'adoració nocturna, i d'alguna manera està íntimament relacionat també amb l'adoració al Sagrat Cor. L'adoració al Sagrat Cor és una adoració fonamentalment eucarística.
Doncs aquesta vetlla que es va fer dissabte passat a la Basílica de la Sagrada Família...
Sí, exactament.
I que és una bona alternativa també pels qui no poden anar al Cerro de los Ángeles, a Getafe, a Madrid, però que poden també viure aquesta devoció eucarística. Moltes gràcies, doctor Josep Maria Alsina Roca, per haver-nos acompanyat. Felicitats a tots els devots al Sagrat Cor de Jesús. I bé, potser és bo donar aquest missatge en síntesi, que la devoció doncs, col·lectiva d'un país centenària, en aquest cas, doncs, conviu també amb la diversitat i amb la no confessionalitat de la societat, no? Però també els catòlics, no?, tenen dret
exacte,
a expressar-se.
No voldria més, sí.
Moltes gràcies i que vagi molt bé a la festa d'aquest cap de setmana. Bona tarda. Adéu-siau.
Temps de diàleg. Un programa interreligiós en una societat diversa.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions.
Conseller presbiterial, cristianisme. Persona que actua com ajudant del pastor a les esglésies reformades o presbiterianes. L'ancià té un paper important en l'elecció dels pastors i en la designació dels representants sinodals. Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
Avui volem parlar, en la recta final d'aquest últim programa de la temporada, sobre ioga i també sobre cultura i religió jueva sefardita. Ens acompanyen per entrar en aquests dos temes. D'una banda, Esther Caballero, que és professora de ioga del Centre Ioga en la Vida Quotidiana i ja ens ha visitat altres vegades. Esther Caballero, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
I també la nostra col·laboradora d'aquesta temporada, la qual agraïm especialment tota la seva feina aquests mesos, Aroa Ortega, periodista del Centre Euroàrab, entre altres coses. Benvinguda, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi, hola.
Recordem que divendres passat, com cada 21 de juny, els últims anys, s'ha celebrat el Dia Internacional del Ioga, oi? Esther Caballero, com s'ha celebrat? Aquí a Barcelona vostès han fet moltes activitats, a la platja, al Jardí del Silenci, a Gràcia, a Barcelona...
Sí, jo crec que és una data que ja tothom s'apunta en el calendari, tot i que també és el Dia Internacional de la Música.
És veritat, el dia 21, sí senyora.
Que jo crec que són dues activitats molt creatives i sí, nosaltres hem fet ressò d'aquestes activitats fent events, no?, que es diu avui en dia pues, gratuïts i que la gent pogués practicar ioga pues, a la platja, en espais diferents que no en un entorn tancat.
I, per exemple, heu fet tallers de ioga dimecres passat, segons tinc aquí a l'agenda, dijous i el mateix divendres.
Sí, van començar el dia 15, perquè el 21 era divendres, però com que el dilluns hi havia Sant Joan i era la Revella, sí. La veritat és que era un dia una mica concret.
El
no?
cap de setmana que començava sí. Era complicat,
sí,
no?
Sí, era una mica complicat i llavors el dia 15 van començar amb una classe a la platja de Nova Icària, aquí a Barcelona. A les 8 del matí van convocar pues, a diferents persones, alumnes nostres, gent que ens havia seguit per les xarxes socials, i ja van fer un primer event no?, molt obert i la veritat és que va estar molt bé. I durant la setmana, dimecres, van fer un taller de mandales per nens i nenes més petits i dijous vam anar aquí a l'espai preciós no?, del Jardí del Silenci, al carrer Encarnació 62, que la veritat és que és molt recomanable per tothom, i allà també van fer una classe lliure, en la qual la veritat és que a l'entorn era magnífic.
Sí, ara comentarem una mica el que és aquest espai obert del Jardí del Silenci, però què és el que s'acostuma a fer en aquestes sessions obertes de ioga, on moltes vegades suposo que hi van persones que s'inicien, no?, que no coneixen aquesta tècnica.
Sí, la veritat és que divendres vam tancar una mica les activitats amb unes portes obertes al nostre centre de ioga, que llavors sí que eren tancades, no en un espai. I sí que quan algú ve a practicar ioga que mai ho ha fet, pues expliquem sempre una mica no? què és el ioga, de què ens serveix, quines tècniques treballem. I nosaltres som un centre que treballem totes les activitats que podríem dir holístiques que integren el ioga. Vull dir, fem relaxació, fem estiraments, fem respiracions i després... qui vol, pues pot aprendre a meditar, que de fet tenim una classe els dimecres per això, per qui vol aprendre a meditar. Llavors, bueno, la gent quan expliques el que és, pues la veritat és que després s'obre i bueno, acaben contents, no?
Es comprova, en definitiva, que hi ha una interioritat, una capacitat de relaxar el cos, no? I una capacitat de meditar que és per a totes les creences, sempre ho diem aquí.
Sí, jo crec que el ioga, ara ho estàvem comentant, no, aquí, sense micro, que és una activitat, en aquest sentit, molt adient, no?, per totes les confessions religioses, perquè en aquest sentit és neutre, vull dir, és neutre en el sentit de que pot ser una activitat oberta, que inclús hi ha gent que és molt espiritual i la vol fer, i té una espiritual concreta. Nosaltres, en el centre de ioga, tenim gent que ve a practicar, que és de confessió musulmana, que tenim simpatitzants que són jueus, vull dir, evidentment, hindús i procedents de la zona oriental, i gent de vegades que ve i que ve a practicar i després s'enganxa i li agrada meditar. Vull dir que en això és com una activitat general que convida, no?, a cadascú.
I el Jardí del Silenci ens pot recordar el que és. L'any passat, quan va venir aquell mestre de ioga de l'Índia, d'un nom molt llarg...
Sí, Visva Guruji.
Efectivament. I vostè ens va explicar que s'havien fet algunes coses allà també, oi?
Bé, nosaltres, com a centre de ioga, sí que treballem, no?, per la cultura de pau i justament per aconseguir el diàleg entre les persones. I llavors un dels elements que el mestre treballa, i nosaltres també ho hem fet, és la reforestació i la plantació d'arbres de la pau. Llavors havíem plantat un arbre a Sant Cugat ja fa uns anys, i a Barcelona era una mica difícil, però des de Parcs i Jardins ens van recomanar aquest espai. I la veritat és que és com una mena de, pues això, com de paradís dins del barri de Gràcia, on els veïns s'han associat per protegir un espai verd que ja havien heretat, perquè era un antic monestir, i està organitzat a base de voluntaris, i la veritat és que és encantador. Avui dia ja va plantar l'arbre, que el cuiden de manera extraordinària, però la veritat és que cuiden tota la flora que tenen, vull dir, venen especial, tenen veïns, no?, que són biòlegs, que saben cuidar les plantes, i la veritat és que jo recomanaria a tothom, pues, fer un... Bueno, almenys, si més no, anar-lo a conèixer, perquè és bastant, bastant original.
Doncs magnífic, el Jardí del Silenci, al carrer Encarnació...
62.
62, al barri de Gràcia de Barcelona. Un lloc obert per veure aquest arbre de la pau que s'ha plantat i per conèixer les activitats que s'hi fan, no?
Sí, sí.
Amb Esther Caballero hem parlat de ioga, però avui també Aroa Ortega, que està molt interessada a escoltar també tot el que s'ha dit sobre ioga.
Sí, i tant. Sí.
Ens presenta un projecte que es diu Aleph Talks, no? Amb el hashtag Aleph Talks, perquè funciona molt pel Twitter i per les xarxes socials. Ens el pot introduir breument? Perquè ja hem connectat amb un dels qui participen en aquest projecte, Aroa.
Sí, l'Aleph Talks és un projecte, com bé deies, està amb el hashtag al davant, justament perquè és, la idea és que arribi molt a través de xarxes, que es facin virals els vídeos que fan, perquè bàsicament són vídeos, a diferents personalitats en el món del judaïsme, cadascuna dins d'un àmbit diferent, no? Ja pot ser cultural, pot ser educatiu, no? I amb la intenció de que cadascú, des de la seva experiència com a jueus, però també com a professionals dins de l'àmbit que es desenvolupen, doncs parlen d'aquest nus d'estereotips que moltes vegades es repeteixen a la nostra societat, no? I com deies que ja havíem connectat amb...
Doncs el saludem ja. Es diu Israel Doncel, és del Centre Sefarat de Barcelona, i ell participa, ens dirà de quina manera coordina també aquest projecte Aleph Talks. Israel Doncel, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí, efectivamente, desde el Centro Sefarat de Israel, aquí de Madrid, encantado de saludarles.
Muy bien, usted está en Madrid en este caso, aunque esto sí, supongo que funciona en toda España, en varias comunidades.
Efectivamente.
¿Qué participación tiene usted y cómo está funcionando hablar, ¿no?, un poco desde la red, desde esta inmediatez, sobre la necesidad de desmontar tópicos y estereotipos y etiquetas?
Sí, el proyecto Aleph, como bien habéis indicado, un hashtag, es una etiqueta, lo cual ya es toda una declaración de principios de lo que consiste el proyecto. Es una serie de entrevistas a personalidades de diferentes ámbitos, pero todas pertenecientes al mundo judío, con las que acercar, especialmente a la gente más joven, primera vez, la cultura judía, y a través de sus declaraciones y de las experiencias que tienen. Tenemos, como bien habéis señalado, desde cineastas, publicistas, cantantes, en fin, las primeras que ya han sido publicadas han sido la de Chemi Pérez, que es el hijo de Simón Pérez, premio Nobel de la Paz y ex primer ministro de Israel, y también se ha publicado la de Paul Monin, catalán, y también es una persona que ha estudiado muchísimo el mundo judío y el judaísmo. Y muy próximamente, en unos días, vamos a estrenar la siguiente, que es con la cantante Noa, la cantante israelí Noa. Todas, además, creo que lo habéis comentado, es un proyecto transmedia, con lo cual se pueden disfrutar no solo en YouTube o en Instagram TV, sino que también están disponibles a través de nuestros canales de podcast y se pueden descargar tanto en inglés como en español, en PDFs, para también leerse. Es decir, se escuchan, se leen y se ven.
Sí, si li sembla, Israel Doncel, podem escoltar un momentet Pol Monent, que ell és actor català i parla d'altres actors jueus sefardit. L'escoltem un moment.
Bueno, algunos, o sea, algunos de los mejores son judíos, esto es un hecho. O sea, no sé, se me ocurre Spielberg, por ejemplo, o Roman Polanski o Woody Allen, son referentes, creo que para casi todos los amantes del cine. Creo que lo que tienen en común muchos de ellos es una universalidad a la hora de crear. O sea, creo, por ejemplo, que Woody Allen es más muy europeo para ser americano, pero también es muy de Nueva York, tiene como esa visión bastante cosmopolita y universal que creo que tienen muchos judíos.
Doncs era la veu de Pol Monent. En tot cas, Aroa, no sé si li vol fer una última pregunta a Israel Doncel, que no s'escucha.
Sí, Israel, jo volia preguntar-te això que estaves dient últim, d'on el podem trobar, via Twitter, via Facebook, com que és internet, i suposo que el material al final és per fer-ho viral, a quina pàgina web o a través de quin enllaç es pot veure, no?, aquests vídeos que pengeu? ¿Qué colgáis?
Sí, o sea, todos están disponibles a través de las redes sociales y efectivamente lo que trata de favorecerse es ese intercambio del que hablabais, ¿no? O sea, que la conversación que se genere pues contribuya a tener una noción del judaísmo más allá de lo que ya es el Holocausto o de otros periodos que sí la gente más joven ha tenido algún contacto. Uh-huh. Entonces, efectivamente están disponibles en nuestra página web y en todas las redes sociales.
Doncs sí, una última cosa, Aroa. Sí.
I ara que deies, ara que contaves que l'últim serà el de la cantante de Noa, a partir de què dia estarà disponible el vídeo de Noa? ¿Quan lo podrem
veure? Pues mira, si tot va bien y la tecnología nos lo permite, a partir del próximo jueves estarà disponible el de la cantante Noa y además ya me encantará adelantaros que el siguiente va ser del publicista también catalán Luis Bassat.
Luis Bassat,
molt bé. Le entrevistamos, participó en esta serie Alec Talks y también le tendremos en un par de semanas, va ser la siguiente entrevista que estrenemos y que esperemos que os guste.
Molt bé. Muchas gracias, Israel Doncel, des del Centre Sefarat de Madrid. Un abrazo y hasta una próxima ocasión.
Un fuerte abrazo.
I ens queda un minutet o un minutet i mig perquè Aroa Ortega, si vol, ens faci unes propostes per a aquest estiu en un lloc emblemàtic de Barcelona com és l'Església Romànica de Sant Pau del Camp, que es converteix, tot i ser un temple cristià, en espai interreligiós.
Sí, com bé deies, com a espai interreligiós moltes vegades ha cedit el seu espai doncs, per diferents bandes de música, corals, i volia fer aquesta proposta molt ràpida de cara a l'estiu amb un seguit de concerts que oferirà a partir d'aquest diumenge que començarà a la 1:00 PM amb una banda de gospel, però també a les 5:00 PM hi ha una altra, el dimarts hi ha 2 de juliol al vespre hi haurà una altra amb música a la nova música sacra que s'està fent ara, amb obres de Tim Moliner, els clàssics, no?, de la música clàssica. També el divendres 9 de juliol vindrà la soprano de l'Òpera de Berlín a les 8 i a les 6 de la tarda. Aquell serà un concert benèfic. També el divendres 19 de juliol a les 8 del vespre estarà el cor de les Flors de Maig. També és benèfic. Quan diem benèfic, moltes vegades està lligat a un projecte que des de fa molt de temps el monestir a l'Església Sant Pau del Camp fa per recaptar uns diners per poder aconseguir una ambulància que arribi a Kènia, no? Uh-huh. I com aquí, doncs, també dissabte 20 de juliol i l'últim el dijous 15 d'agost, també a la capella d'aquest monestir.
Doncs a l'Església de Sant Pau del Camp, al Raval, tocant el Paral·lel. Sí. Gràcies, Aroa Ortega, per la teva col·laboració avui i tota la temporada, que ens has ajudat
molt. A vosaltres.
I esperem comptar amb tu la temporada que ve, si pot
ser.
Amb
molta alegria, a veure si.
Sí. Gràcies. I gràcies, Esther Caballero. Bon estiu de ioga,
bon
també.
Bon estiu, també. Sí. Molt bon
Espero
estiu
que no faci massa calor.
Bueno, no ho sé, perquè diuen que ve un vent d'aire saharià, no?
I tant. Ara, de moment, aquests dies, però ja veurem el que queda d'estiu. Esther Caballero i Aroa Ortega, fins una altra. Bon estiu a tot vosaltres dues.
Bona tarda. Sí, una abraçada.
I ens acomiadem amb una interpretació de la Sinfonia Sefardí Carcilama, d'Emilio Villalba i Sara Marinà, a la Sinagoga de l'Agua, a Úbeda, Andalusia. Salutacions del Toni Huguet i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Acabem temporada, temps de diàleg torna, si Déu vol, al setembre. Bon estiu, adeu-siau.
Temps de diàleg.